Bon dia. Acord de govern entre Junts i Esquerra Republicana per governar l'Ajuntament d'Olot els pròxims 4 anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En un govern estable per tirar endavant tots aquells projectes doncs, que són necessaris per la ciutat. I l'anunci d'avui doncs, és explicar aquest acord al que hem arribat amb el grup d'Esquerra Republicana per governar plegats els propers 4 anys a l'Ajuntament.
És el cap de llista de Junts per Catalunya Olot, Pep Berga, que juntament amb Josep Quintana han segellat l'acord en roda de premsa aquest dilluns a la tarda. Segons les dues formacions, volen garantir un govern fort, cohesionat i estable per encarar les transformacions i millores que ha d'afrontar la ciutat en els propers anys. De seguida coneixem tots els detalls d'aquest pacte entre Junts i Esquerra i també les reaccions als altres partits a Esquerres, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimarts 13 de juny de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Precisament les principals protagonistes són les reaccions. Comencem parlant de la CUP d'Olot, que acusa la direcció dels republicans de boicotejar el pacte d'esquerres per forçar un canvi a l'Ajuntament d'Olot. Asseguren que la formació de Josep Quintana ha jugat a dues bandes i els ha mentit a tots. El PSC, per la seva banda, també ha mostrat la seva decepció amb Esquerra pel trencament del pacte de govern que volien impulsar les forces d'esquerres. Després de les eleccions municipals, el seu cap de llista reconeix que no els agrada l'acord amb Junts i acusa Esquerra de falta d'interès. Fora de la política, la Garrotxa se suma a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible amb les comunitats energètiques com a eix central. Durant els pròxims dies es duran a terme campanyes de sensibilització per difondre la importància de l'estalvi energètic. 19 municipis de la Garrotxa ja compten amb contenidors per a la recollida d'oli. Estaran instal·lats durant els mesos de juny i juliol i aniran acompanyats d'una campanya informativa per explicar com reciclar-lo. En Xiquet i la Maria són els protagonistes del nou conte de la faràndula. Els dos cabeçuts de l'escola Cor de Maria es reuneixen en el 24è volum d'aquesta col·lecció en honor al 175 aniversari del centre. En esports, el cagaburro del Bosc de Tosca triomfa amb el nou format. Unes 700 persones hi van assistir aquest cap de setmana a la festa final de temporada del Club Garrotxí. Aquest any el tradicional cagaburro s'ha fet al matí per primera vegada i a la tarda s'han celebrat fins a un total de 3 actuacions musicals. El Joventut Sant Pere Màrtir, per la seva banda, recull 1.600 euros del torneig solidari Memorial Arnau Serrat. El Club Esportiu Granollers es va endur la primera posició d'aquesta segona edició. I el porter de 25 anys, Albert Batalla, continuarà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot una temporada més. El lleidatà va arribar a Olot l'any 2020 procedent de l'Almeria B i ha decidit quedar-se al club olotí per retornar l'equip a la segona federació.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Ada Colau proposa una alcaldia de Barcelona rotatòria amb tres, amb Collboni i Maragall. La candidata de Barcelona en Comú diu que ha proposat Esquerra i el PSC repartir-se l'alcaldia durant la legislatura, prioritzant un acord programàtic. La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona bloqueja tots els accessos online per un possible atac informàtic. El tall, activat de forma preventiva, afecta el campus virtual i els serveis informàtics i es preveu que duri fins aquesta mateixa tarda. Els preus continuen a alça, però l'IPC es modera al maig i se situa a nivells de fa un parell d'anys. S'ha situat en el 3,2% a Catalunya, el mateix percentatge que a Espanya, segons les dades que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística. En l'àmbit internacional, 3 morts i 3 ferits a Nottingham, al Regne Unit, en 3 incidents que obliguen a coordinar la ciutat. La policia ha detingut un home de 31 anys com a presumpte responsable. La primera llei d'intel·ligència artificial del món arriba al ple del Parlament Europeu. La llei estableix 3 categories que suposin un risc inacceptable, alt i baix o mínim, i regula més els usos usos de la intel·ligència artificial que no la tecnologia en si. I crema solar gratis als Països Baixos contra l'augment de càncers de pell. Una dermatòloga va tenir la idea de reaprofitar els dispensadors de gel hidroalcohòlic per repartir crema i conscienciar la població.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps serà més inestable. Tornen les tempestes a més indrets. Ahir es van localitzar molt cap a l'Alt Empordà, a Mollet de Peralada, 36 litres per metre quadrat, al pantà de Darnius Boadella, 20 litres, a Terrades, 17, i a Espolla, 16 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui aquestes quantitats de 10, 20, 30 litres es poden anar escampant a bona part de les comarques de Girona. Ja al matí migdia ho pot fer a les comarques interiors del sud, també cap a la selva, no ho descartem, a la costa Brava Sud. Però a la tarda, és quan fins al vespre podran ser fortes, localment amb pedra o calamarsa, i deixar més de 30-40 litres per metre quadrat. A qualsevol indret, sobretot interior i prelitoral, però no ho descartem també cap a la costa. La temperatura baixarà una mica i es va arribar als 31 graus a Cabanes, 27 a Olot, 30 a Girona. Avui poden baixar una mica, hi haurà més nuvolositat i més activitat tempestuosa. Bé, dimecres, un dia variable, també preveiem ruixats més llet a la tarda, forts també, algun xàfec intens, algun aiguat, però comarques interiors i del sud, no tant cap a la costa Brava Nord, no tant cap al Pirineu. En definitiva, un parell de dies de moltes tempestes, però sembla que dijous, divendres, tornaria a fer sol, alguna boira matinera i la temperatura tornaria a pujar lleugerament de dia, però amb nits una mica més fresques.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 13 de juny de 2023, un informatiu especial després de la notícia que vam conèixer aquest dilluns a la tarda, el pacte de govern entre Junts i Esquerra Republicana, que s'han posat d'acord per governar junts els pròxims 4 anys a l'Ajuntament d'Olot. Pep Berga i Josep Quintana, els caps de llista de Junts i Esquerra, respectivament, han segellat l'acord en roda de premsa aquest dilluns a la tarda. Segons les dues formacions, volen garantir un govern fort, cohesionat i estable per encarar les transformacions i millores que d'afrontar, segons ells, la ciutat en els pròxims anys. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
L'anunci d'avui doncs, és explicar aquest acord al que hem arribat amb el grup d'Esquerra Republicana per governar plegats els propers 4 anys a l'Ajuntament.
Junts i Esquerra Republicana han posat en comú les seves propostes de programa i han centrat les prioritats de cada formació. Després de tancar un acord programàtic, han fet públic el seu pacte de govern i en els propers dies tancaran serrells importants com el repartiment de regidories que, segons els partits, encara no estan tancats. Això implica que els republicans duran en el seu suport a Pep Berga com a alcalde de la ciutat el proper dissabte al migdia. El mateix Berga ha explicat que l'entesa ha estat fàcil i que és un privilegi per Junts i que compten amb un total consens d'Esquerra.
Ells es veuen amb cort i amb possibilitats i amb el coneixement suficient com per aportar. Per tant, doncs, per nosaltres doncs, és un goig i una satisfacció. Doncs, treballarem com un únic equip, ens oblidarem doncs, que uns són de Junts, els altres són d'Esquerra Republicana, a partir d'ara serem 11 regidors i regidores doncs, que estarem formant l'equip de govern de la ciutat.
En el nou equip de govern hi haurà els 8 regidors de Junts i els 3 d'Esquerra a l'espera de la resolució d'Activem Olot, en referència a l'error en el recompte de vots d'una mesa electoral i que faria ballar un regidor Esquerra en favor de la formació de Jordi Rubio. El portaveu d'Esquerra Olot, Josep Quintana, diu que la ciutadania demana un govern que treballi per la ciutat.
Semblava que també la ciutadania ens demana a tothom una miqueta quina és la resolució i per tant doncs ho hem fet públic avui. És veritat que, com deia, va ser que les últimes hores I així hem dedicat més temps, però l'acord jo penso que ha estat molt fàcil i això també jo penso que s'ha de valorar.
L'acord entre Junts i Esquerra Republicana arriba a poques hores de celebrar-se una reunió tres bandes convocada per la CUP, en la qual s'hi havien de trobar Esquerra i també el PSC per fer un pacte d'esquerres. Segons Esquerra Republicana, la reunió no estava programada.
Després de l'anunci d'aquest pacte, van reaccionar i van dir la seva tant la CUP com el PSC, dos dels partits que estaven involucrats en les negociacions per un possible pacte d'esquerres entre Esquerra, la CUP i el PSC. Per una banda, la CUP d'Olot acusa la direcció dels republicans de boicotejar el pacte d'esquerres per forçar un canvi a l'Ajuntament d'Olot. Asseguren que la formació de Josep Quintana ha jugat a dues bandes i els ha mentit a tots. Demana a Esquerra que reconsideri la seva posició i deixa la porta oberta a entendre'ns abans de dissabte, informa Aniel Puigvert.
La CUP ha explicat la cronologia dels fets des de la nit electoral. El seu portaveu, Jordi Gasulla, ha dit que Esquerra els va oferir un xec en blanc per tirar endavant el pacte que havia de desbancar Junts de l'alcaldia. Gasulla ha afegit que, a mesura que passaven els dies, però, l'actitud d'Esquerra va canviar, especialment aquest cap de setmana passat, coincidint amb l'anunci del PSC de voler l'alcaldia compartida.
Aquell dissabte, en comptes de la reunió a 3, Esquerra Republicana s'hi va negar i va decidir fer una reunió a 2 amb el PSC. A nosaltres ens van dir que era per dir-los que la seva línia vermella era no podem partir l'alcaldia 2 anys i 2 anys. En el PSC, en aquella reunió, no els hi van dir això. Els hi van dir que, en tot cas, ho portarien a la seva executiva, però que era una reclamació lícita del PSC. Per tant, alimentant l'esperança del PSC de realment que podien partir-se a l'alcaldia. Quan a nosaltres ens deien que era una línia vermella i que en el PSC també els hi traslladarien que era una línia vermella.
Davant d'aquesta situació, la CUP va decidir organitzar una reunió a tres bandes prevista per aquest dilluns amb la finalitat de llimar diferències com la de l'alcaldia compartida, deixar les coses clares i encarar un pacte de govern d'esquerres. Però els fets s'han precipitat aquest dilluns quan Esquerra ha anunciat pràcticament per sorpresa el pacte amb Junts.
Jo personalment he rebut una trucada del candidat d'Esquerra un quart d'hora abans de la roda de premsa, en la qual se'm deia que aquest migdia l'executiva havia decidit això. Li he preguntat si la roda de premsa que havia convocat Junts per al cap d'un quart d'hora era per anunciar aquest aspecte i m'ha dit que ho estaven acabant de parlar. Tenien la nota de premsa amb els dos logos i s'han trobat al mateix local al cap de 10 minuts. Vull dir que ha mentit fins al final.
Jordi Gasulla demana a Josep Quintana que reconsideri la seva decisió i li recorda que encara hi ha la possibilitat de salvar el pacte que volien tirar endavant els grups d'esquerres.
I per altra banda, el PSC també ha mostrat la seva decepció amb Esquerra pel trencament del pacte de govern que volien impulsar les forces d'esquerres després de les eleccions municipals. El seu cap de llista reconeix que no els agrada l'acord amb Junts i acusa Esquerra de falta d'interès en tirar endavant el projecte compartit amb la CUP, informa Guillem Guardiola.
En una nota de premsa difosa aquest dilluns a la nit, els socialistes mostren la seva decepció pel desenllaç dels fets. Diuen que la nit electoral va demostrar que els ciutadans aposten per un canvi de govern a la ciutat i lamenten que el pacte de les forces progressistes no hagi pogut tirar endavant. El cap de llista és Josep Guix.
Una llàstima que s'hagi trencat aquest possible pacte de govern que volien fer doncs, entre el PSC, la CUP i Esquerra Republicana per tirar endavant un projecte de ciutat diferent. El pacte que fan l'Esquerra i Junts ens agafa una mica així amb la cama girada, però en tot cas bueno, és el que hi ha.
Josep Guix ha explicat que durant les reunions amb la CUP hi ha hagut moltes coincidències programàtiques. Ha reconegut, però, que Esquerra ha mantingut certa equidistància durant tot el procés i fins i tot una falta d'interès evident.
Nosaltres el que notàvem és que Esquerra estava com poc motivada, no? Potser ja ells en el seu interior ja pensaven ja potser més en un pacte amb Junts i, per tant, quan nosaltres els cridàvem o ens reuníem o ens trucàvem, doncs veiem poca motivació, no? Això sí que és veritat que ho hem constatat.
Hi ha, però, un altre front obert. En les pròximes hores s'ha de resoldre el recurs de la Junta Electoral Central d'Activem Olot. Si Esquerra perd un regidor en favor de la formació de Jordi Rubio, el pacte entre Junts i Esquerra no seria suficient per garantir una majoria còmoda. Aquí és on la formació de Rubio es convertiria en clau per desencallar la governabilitat de la ciutat.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Ripoll centra tots els focus de l'actualitat política arreu de Catalunya. Repassem l'actualitat de la demarcació de Girona. dimarts, mogut a la capital del Ripollès, on Esquerra, PSC i Alternativa per Ripoll, la CUP, han presentat aquest dimarts al matí els detalls del pacte per evitar que l'extrema dreta d'Aliança Catalana governi l'Ajuntament de la capital ripollesa. Els tres partits sumen 7 regidors, però no arriben als 9 necessaris per assolir la majoria absoluta i per això reclamen a Junts responsabilitat i que els doni una resposta amb la major brevetat possible. Confien que els postconvergents no els donin només suport de la investidura, sinó al llarg de tota la legislatura. Els tres partits han reivindicat que representen el 42% dels vots i plantegen un govern estable i per a tothom, també per als votants d'Aliança Catalana, com explica la cap de llista d'Esquerra, Chantal Pérez.
És evident que la situació és complexa. Per tant, bueno, portes obertes i anirem veient. D'entrada, la idea i per el que ha manifestat tothom, inclús, insisteixo, la gent de Ripoll a les urnes, la idea és canvi i canvi amb acords. A partir d'aquí veurem com ho podem anar articulant.
L'acord de govern estableix que l'alcaldia l'ostenti Chantal Pérez, que ara escoltàvem d'Esquerra, que la primera tinència d'alcaldia sigui per Enric Pérez, del PSC, la segona tinència d'alcaldia per a Dani Vilaseca, de la CUP, mentre que la tercera tinència d'alcaldia seria per a Roger Bosch, d'Esquerra Republicana. Per altra banda, els preus han baixat tan sols una dècima aquest maig a les comarques gironines. Sí que es trenca la tendència a l'alça que s'havia registrat des de principis del 2023, però de moment de manera quasi imperceptible. La inflació continua deixant-se notar a la cistella del dia a dia perquè, si bé els aliments han moderat les successives pujades, també és cert que omplir la nevera ara costa un 11,5% més que fa un any. En paral·lel, entre d'altres, aquest maig també s'enfilen tant la roba com el calçat i els allotjaments turístics. Per contra, el paquet format pel gas, l'electricitat i els carburants, així com també el transport, van a la baixa. I això ajuda a moderar més d'un punt l'IPC interanual, que tanca el maig al 2,8%. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de 56 i 52 anys a Vilafant, a l'Alt Empordà, que tenia un dipòsit d'armes i munició en una plantació de 465 plantes de marihuana. La investigació es va iniciar al maig, quan la policia va saber que en una finca situada tocada a la carretera JIP 5129, a l'alçada de Vilafant, s'hi cultivava marihuana. Es tracta d'una propietat de 2.000 metres quadrats amb diversos immobles, un dels quals tenia la llum punxada. El passat 8 de juny, els Mossos van desplegar un operatiu i un cop a dins es va localitzar la plantació de marihuana, a més d'un dipòsit d'armes de foc, entre les quals dues pistoles, dues escopetes, un subfusell, una escopeta de balins, una pistola antiga i també un revòlver. I la sequera ha provocat esquerdes en cases i edificis de diversos dels municipis de Perpinyà, Ceret, Pontvendres i els Masos a la Catalunya del Nord, i ara l'estat francès els ha concedit la declaració d'estat de catàstrofe natural. Tal i com ha avançat el diari L'Independent i ha confirmat l'ACN, França ha votat favorablement a les peticions fetes per aquests quatre municipis que han acreditat a través d'imatges i informes els efectes de la falta d'aigua que ha tingut en algunes de les seves edificacions. La Garrotxa se suma a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible amb les comunitats energètiques com a eix central. Durant els pròxims dies es duran a terme campanyes de sensibilització per difondre la importància de l'estalvi energètic. A més, també s'han previst diverses iniciatives impulsades per la nova oficina comarcal per a la transició energètica.
Energia renovable, millor compartida, és el lema de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, que a la Garrotxa es durà a terme del 20 al 22 de juny. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa, impulsada per la Comissió Europea, és promoure l'eficiència energètica i les energies renovables per aconseguir reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en els pròxims anys. Enguany, el pal de paller seran les comunitats energètiques. Actualment hi ha diverses comunitats que ja estan en funcionament o bé ho faran en els pròxims mesos, com la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles, Besalú, Castellfollit de la Roca, Mieres i Sant Feliu de Pallerols. La prioritat, segons el tècnic de l'àrea d'urbanisme i edificació del Consell Comarcal, Josep Martín, és que cada municipi en tingui mínim una.
Permet que els veïns que en un municipi doncs, no tinguin un habitatge en propietat, disponibilitat econòmica per assolir una inversió d'aquest tipus, doncs, amb una petita quota, doncs, si el seu ajuntament o la seva comunitat de veïns doncs, poden fer una instal·lació comunitària, el cost es redueix i doncs, pot accedir-hi molta més població. No? Fins i tot doncs, es poden fer comunitats energètiques on una petita quota es reservi per famílies en situació de pobresa energètica.
La Setmana Europea de l'Energia Sostenible també comptarà amb diverses iniciatives impulsades des de la nova oficina comarcal per a la transició energètica que ha entrat en funcionament aquest 2023. Aquesta oficina té la tasca d'ordenar la gestió energètica i d'ajudar els ajuntaments amb la creació de les comunitats energètiques, un procés llarg i dificultós.
De fet, crear una comunitat energètica és lent, és difícil, dificultós, però bueno, no impossible, i llavors doncs, el que hem de fer és anar obrint un camí, i suposo que d'aquí un o dos anys la cosa serà molt més fàcil i àgil, que actualment no està sent.
Durant els pròxims dies, des del Consell Comarcal de la Garrotxa impulsaran diverses campanyes informatives. El dilluns 19 de juny es durà a terme el Garrotxa d'Omus i el 27 i 29 es farà Montagut i Oix i Sant Joan les Fonts, respectivament.
Relacionat també amb el medi ambient, 19 municipis de la Garrotxa ja compten amb contenidors per a la recollida d'oli. Estaran instal·lats durant el juny i el juliol i aniran acompanyats d'una campanya informativa per explicar com reciclar-lo. Cal tenir en compte que només es pot dipositar oli de cuina i el sobrant de les conserves alimentàries.
L'oli és un dels residus més contaminants pel medi ambient i un dels que menys es recicla. Ara, gairebé tots els municipis de la Garrotxa ho tindran més fàcil per a poder reciclar-lo. Durant els mesos de juny i juliol, 19 pobles de la Garrotxa, a excepció d'Olot i Besalú, tindran instal·lats uns contenidors a peu de carrer on s'hi podran dipositar l'oli de cuina utilitzat i de conserves alimentàries sobrants. A més, també hi hauran diverses campanyes informatives per explicar als veïns i veïnes la importància d'aquest reciclatge. Un dels tècnics de residus és Ventura de l'Amo.
L'oli que passa quan va al medi aquàtic li costa molt desfer-se, diguem, i contamina molta aigua, i per netejar-la s'ha de gastar molts litres d'aigua potable. Llavors sempre es recomana no llançar-ho per evitar la contaminació del medi aquàtic. I a part, el ciutadà se casa, si ho llença per l'aigüera se li pot embussar, que és una cosa que també sumem molt a moltes cases que passa.
Per a dipositar l'oli en aquests contenidors no es pot fer de qualsevol manera, ja que una mala praxi provocaria que no es pogués dur a terme la correcta reutilització d'aquest residu. Per exemple, no s'hi pot tirar oli de cotxes i màquines, no es pot abocar directament a raig, no es pot utilitzar ampolles de vidre i no es poden deixar ampolles d'oli fora del contenidor. Aquestes són algunes de les mesures que cal respectar si es vol fer bé la recollida de l'oli.
Bueno, en aquest cas, l'oli que s'ha de recollir és oli de cuina, de restes alimentaris, pot ser oli d'oliva, oli de girassol o altres tipus d'olis alimentaris. També es pot fer servir l'oli de les conserves. I aquest s'ha de dipositar en un contenidor. Principalment regalem un embut i és perquè el posin dintre una ampolla d'aigua, d'aquesta reciclable o una ampolla de refresc. Ha d'estar sempre fred i s'ha de posar allà dintre.
Durant anys, el servei de recollida de l'oli s'havia integrat amb la deixalleria mòbil. Ara, amb aquesta nova iniciativa, l'objectiu és posar més facilitats als veïns i veïnes i que augmenti la participació.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot. Ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports parlem d'en Xiquet i la Maria, que són els protagonistes del nou conte de la Faràndula. Els dos cabeçuts de l'Escola Cor de Maria es reuneixen en el 24è volum d'aquesta col·lecció en honor al 175è aniversari del centre. Després del de la vaca sinforosa de Sant Roc, aquest és el segon conte de la Faràndula que es presenta aquest mateix any, Pere Obac.
Quina patacada és el nom del llibre que protagonitzen els cabeçuts de l'Escola Cor de Maria d'Olot, en Xiquet i la Maria. Il·lustrat per Tavi Algaró i escrit per Judit Rubió i Miquel Pérez, narra la història dels dos personatges després que en Xiquet pateixi un cop al cap. Rubió, que és professora d'Educació Infantil i cap d'Estudis del Maria Reina, explica la sinopsis del conte.
Comença amb una patacada. En Xiquet i la Maria són els protagonistes. En Xiquet rep una patacada que fa que perdi la memòria. I la Maria, com a amiga seva, vol ajudar i el torna als orígens perquè pugui recuperar els moments en què es van conèixer i van estar junts.
Enguany, l'Escola Cor de Maria celebra el seu 175è aniversari. Per celebrar aquesta efemèride, es va idear el conte per tal de donar a conèixer els cabeçuts arreu d'Olot. Tavi Algaró, per il·lustrar el conte de la Faràndula, també va ser la persona que fa 20 anys va construir en Xiquet i la Maria.
Juntament amb l'Àngel Rigall, que és qui fem les figures de la Faràndula, doncs ja fa molt de temps, no?
2001.
Que...
Més de 20 anys.
Sí, imagina't. Que ja els vam crear i mira, ja li hem donat aquesta història afegida, que això també contribueix a donar-los personalitat i més carisma encara.
El Garó afirma que la seva intenció era la de publicar un nou conte de la Faràndula cada any. Tot i això, només fa un mes de la publicació del 23è volum. L'il·lustrador diu que era impensable, però no poder estar en els 175 anys de l'Escola Cor de Maria.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant del cagaburro del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, que ha triomfat amb el nou format. Unes 700 persones han assistit aquest cap de setmana a la festa de final de temporada del Club Garrotxí. Aquest any el tradicional cagaburro s'ha fet al matí per primera vegada i a la tarda s'han celebrat fins a un total de 3 actuacions musicals. El Bosc de Tosca compta més d'una vintena d'equips i la propera temporada seguirà comptant amb el primer equip a Primera Catalana. El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca va tancar la temporada aquest dissabte amb una gran festa que va durar tot el dia. Amb el tradicional cagaburro com a protagonista, unes 700 persones van assistir a la festa a les instal·lacions del club. A primera hora del matí els més petits ja gaudien de jocs de taula tradicionals, mentre els 5 burros ja passejaven pel municipal de Bosc de Tosca. En menys d'una hora els burros ja van fer les seves necessitats i es van conèixer els números guanyadors, que van ser el 175, el 695, el 909, el 1489 i el 2500. 176. Després del cagaburro, partit de pares amb un gran ambient i un vermut popular. El president del club, Xavi Cros, explica que és una festa que, tot i el canvi de format, ha estat un gran èxit.
És el nostre emblema i és el que ha de continuar. Sí que hem fet això, que aquest any ho hem canviat i ho hem fet al matí, però sí, l'essència del cagaburro, no? que durant ja totes aquestes edicions continuï tinguent aquesta afluència i que la gent li faci gràcia venir a la nostra festa, fa que sigui doncs, un acte que el puguem disfrutar.
A la tarda, el Bosc de Tosca va apostar per un format musical. Mami Pipa va amenitzar al final del dinar, la xaranga Bufa Tramuntana va donar ritme a la tarda i tot plegat es va tancar amb el grup de versions empordanès i principal patrocinador del futbol base del club Banda Neon. Un concert de dues hores que va plegar centenars de persones. Cros diu que la temporada ha estat d'allò més bona.
Ha sigut una molt bona temporada on el primer equip l'hem pogut consolidar a Primera Catalana, cosa que ens feia patir, i llavors per descomptat el futbol base que tots els equips han fet una molt bona temporada aconseguint dos campionats de Lliga. Sí que és veritat que l'equip de preferent no l'hem pogut aguantar, però en general ha sigut una gran temporada.
El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca espera seguir comptant amb la vintena d'equips actuals i que el primer equip pugui consolidar-se a la Primera Catalana. El club ja treballa en els detalls de la propera temporada. Del Bosc de Tosca passem a parlar del Joventut Sant Pere Màrtir, que ha recollit 1.600 euros amb el torneig solidari Memorial Arnau Serrat. El Club Esportiu Granollers es va endur la primera posició d'aquesta segona edició. L'objectiu que tenen des del club és seguir rendint homenatge a la figura de l'Arnau Serrat durant molts més anys.
Aquest dissabte no va ser un dia qualsevol pel Joventut Sant Pere Màrtir. El club va organitzar la segona edició del torneig solidari Memorial Arnau Serrat en memòria del jugador de futbol base que va morir el setembre del 2019 després de lluitar contra el càncer. Igual que a la primera edició, tots els beneficis s'han destinat íntegrament a la Casa dels Xuclis, una casa d'acollida per a famílies amb nens malalts de càncer situada a les afores de Barcelona. Ho explica un dels organitzadors del torneig solidari i membre de la Junta del Sant Pere Màrtir, Jordi Dot.
Maco no és, preferiríem no fer aquest torneig, està clar, però ja que ha passat, el que creiem és... El que vull que quedi molt clar és que hi ha... que no és un torneig en benefici pel club, és un torneig per benefici de la Casa dels Xuclis i que tothom que ve aquí a col·laborar i ajudar al bar, a muntar taules, els jugadors del primer equip que ens venen a ajudar aquí amb tot, és tot pel benefici de la Casa dels Xuclis, que és on l'Arnau va estar i on la família ha decidit que ho dediquessin.
En aquesta segona edició del torneig solidari Memorial Arnau Serrat hi ha participat un total de 8 equips: Vilablareix, Granollers, Banyoles, Figueres, Quart, Atlètic Banyoles, Olot i Joventut Sant Pere Màrtir. Enguany el Club Esportiu Granollers s'ha endut el trofeu com a primer classificat després de derrotar l'Olot a la final. Dot es mostra més que satisfet de la bona rebuda que ha tingut el torneig.
Amb el temps que vam decidir que teníem que recordar la família i l'Arnau Serrat, i és el segon torneig que fem, després de la pandèmia, que l'hauríem fet abans, i la veritat és que, bé, tot i que és un tema trist, crec que s'ha de recordar per la família, pels amics, per tota la gent del barri. Era un nen del barri, era un nen que anava a l'escola aquí, que jugava a futbol a Sant Pere, i res, molt contents de lo que estem aconseguint, de que vinguin bons equips, de que hi hagi un bon torneig.
La jornada d'aquest dissabte també va comptar amb una sèrie de sortejos de prestigi per aportar més diners a aquesta causa solidària, com uns guants firmats pel porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, o una samarreta del Girona firmada pel davanter Cristian Estuani, entre d'altres.
I per tancar la carpeta esportiva d'aquest dimarts, un apunt de la Unió Esportiva Olot: el porter de 25 anys, Albert Batalla, continuarà defensant la porteria del conjunt olotí una temporada més. El lleidatà va arribar a Olot l'any 2019 2020, procedent de l'Almeria B, i ha decidit quedar-se al Club Olotí per retornar l'equip a la segona federació. La temporada, però, no ha sigut del tot plàcida. La porteria olotina Batalla ha jugat 23 partits aquesta temporada, tot i que Arnau Fàbrega també ha agafat protagonisme i ha sigut titular en una quinzena d'enfrontaments.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu a migdia d'aquest dimarts 13 de juny de 2023. Més informació als butlletins horaris a partir de les 3 i a l'informatiu vespre de les 7. I minut a minut, com sempre, a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.